també en rebaixar el transport públic. Així arribam a les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa, s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i seguim amb bones temperatures. De fet, el termòmetre no deixa de pujar, ja tenim 16 graus en aquest moment, o sigui que el dia pinta que el manco seguirem aquesta tendència ascendent, Joana.
Així és, Marta, bon dia de nou. Podríem dir que el dia ha començat amb una mica d'ambient fresquet, però alerta perquè en el migdia ja tindrem el termòmetre arribant en els 22, 24 graus de temperatura, com podem veure en aquest mapa que compartim pels telespectadors i que també d'alguna manera explicant pels nostres oients. Farà sol, que tornarà a ser present durant tota la jornada, en qualque boireta a punts del sud durant aquestes primeres hores del dematí, però s'aniran escampant. Ben fluixet i situació marítima també molt tranquil·la per aquest dijous d'aquesta setmana. Dijous, dia 16, que no me'n sortia quin dia érem.
Normal, ja farà d'aquesta setmana, Joana. Estimada, són les 10 i 6 i aprofitam, com fem cada dia en aquesta hora, per obrir una finestra a les Balears. Ara connectam a la Beauty amb aquesta càmera que hi ha a la colònia de Sant Pere, a Mallorca, per veure quin temps fa allà. Com podem veure, fa ja com a temps d'estiu, fa nevera, perquè ven just la mà. Hi ha una mica de boirina, o són jo que estic, però crec que hi ha com una mena de boirina que fa que no acabi de quedar clara sa imatge. Per tant, tot i que faci nevera, no sé si fa temps de nedar. Potser fa una mica de fresca.
Fixa't que jo crec que són només dues gotes que estan avall, just a la part de baix de sa càmera, no?, en teledetes, però que la resta té pinta de ser un dia al manco quina que es tindrà, on llues realment el sol. Quina gran tonalitat.
Veiem una mica d'onatge, lleu, això sí.
Per nedar has de ser molt valenta, perquè jo crec que s'aigua encara és bastant freda, però bé.
O has de ser dels països nòrdics. Jo ja he vist molta gent que ja ha pegat els primers caficos.
Clar, si en nòrdica. Clar, sí.
Nosaltres sempre...
Si sí, la població illenca estàndard...
La població illenca...
Fins agost.
Que, exacte. No tant, però...
No, ja no tant. Ara ja no, tant, ja, tant. Ara ja no esperam agost. Ara la població illenca mitja...
S'ha avançat en el temps.
Però qui n'era per maig?
Jo.
Ella tampoc, sempre tan especial. Segona finestra que obrim avui de matí a Can Nostre, el Toro, a Menorca. Aquí també veiem una postal. Sol, cel més o manco, sense núvols. Sí, és que clar, m'ha ve tot el reflex aquí de sa làmpada de l'estudi. Marta Grau, tu que el tens davant, com ho descriuries?
Puc confirmar, els meus coneixements meteorològics me diuen que puc confirmar que sí, que és un bon dia el manco en aquest indret, el Toro, a Menorca, que llueix el sol. I fixa't que encara veiem tonalitats de verds a mesura que vagi avançat el temps i que puguin les temperatures, probablement aquesta imatge serà molt més groguenca, no? Però encara sí que es verà que els efectes de la pluja de les darreres setmanes se noten, se noten moltíssim.
I una panoràmica meravellosa des del Toro, Menorca. El darrer pic que vaig anar a Menorca, vaig anar fins al Toro i aquestes vistes en directe són espectaculars. Per tant, tothom que sigui per Menorca avui, que aprofiti per anar a fer un passeig, que es dia acompanya.
Partint cap a un altre lloc en concret, a Formentor. El bon temps ha fet que també augmenti l'afluència de trànsit a les carreteres i, per descomptat, també de bicicletes, la qual cosa comporta en algunes ocasions retencions, embossos, etc.
Així és, Marta, aquesta situació ha fet que les restriccions per anar al far de Formentor s'avancin enguany dues setmanes. Serà a partir de dia 15 de maig, quan només hi podrà accedir en cotxe particular, mentre que quedin places buides d'aparcament a la zona de la platja.
I recordant que per anar fins al parc, amb bus llançadora o amb vehicles autoritzats. No sé si les dues recordeu quan va ser la darrera vegada que vareu anar a Formentor.
Quan tinc visita de madrilenys, en aquest cas. Sempre que venen de Madrid o d'altres indrets, partint cap a Formentor, però ja fa un bon grapat d'anys, eh?
I d'allò la darrera va ser per feina. Per tant, sí. A vegades amb aquestes cures sí que tenim el privilegi, no, de poder anar a llocs que de normal no hi anem, i per feina, fent feina en els matins, hi vaig poder anar. O sigui que també ja fa un grapat d'anys, eh?
En tot cas, s'avancen les restriccions i comencen a partir del dia 15 de maig. Deixant de banda aquesta qüestió per parlar d'habitatge una vegada més, avui que teníem coneixement d'aquestes pujades de preus al mes de març, aquest increment del 20%, segons dades que acaba de publicar el portal immobiliari Tinsa, no deixant de banda aquesta emergència habitacional que es viu a les illes. No per una qüestió dels preus, que també, que és evident, sinó un altre que és encara també més evident si cal, accedir a un pis. És altament complicat, Joana.
I tant que ho és. En el cas de Palma s'ha disparat fins al punt que per cada pis que s'anuncia s'interessen unes 69 famílies, aproximadament. Són dades que va publicar ahir el portal immobiliari Idealista. I si fem la comparativa amb l'any anterior, en el primer trimestre de 2026, s'ha registrat un increment del 21% respecte al número de persones que demanaven per cada immoble que surt al mercat de lloguer respecte, com dèiem, en el mateix període de 2025, de l'any passat.
I, oh sorpresa, si fem la comparativa estatal, una de les capitals de província en la qual més persones s'interessen per cada pis que es posa al món de la renda és precisament a Ciutat. En parlam amb en José Miguel Artieda, que és el president dels agents de la propietat immobiliària. José Miguel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te. Clar, una vegada més, Palma entre les ciutats amb més demanda. Ho parlàvem ara a la introducció. 69 sol·licituds de mitjana, però segur que de vegades deu ser superior, perquè si és una mitjana, de vegades aquests números grimpen tot d'una.
Sí, bé, no és cap sorpresa, no? Tots sabem la pressió que hi ha per obtenir un pis, sobretot en lloguer, que és el primer que se pot accedir, no? I aquesta pressió, aquesta demanda, per fa que tu publiquis un pis i bueno, que tot d'una ho hagis de despublicar, no? És veritat que les mitges són els han d'anar un poc alerta. Si començant per les mitges de preu Idealista, que el portal diu que el preu de lloguer està de 9 euros a metro quadrat, però això s'ha de matisar molt, no? És a dir, Palma podem dir que està uns 15-16 euros, entre 14 i 16 euros al metre quadrat, un pis normal a Palma, i si anem ja un poc més enfora, com Inca, doncs estem entre 11-13 euros al metre quadrat. És veritat que si fixem en el centre, que hi ha bastant d'immobles en el centre, anem a 25 euros al metre quadrat, no? És a dir, les xifres i les sol·licituds que hi ha s'han de mirar en lupa, no? Però és veritat que tu publiques un pis normal, lo complicat és trobar un pis normal. És a dir, un pis normal que estigui en bon estat, és a dir, dues tres habitacions, un estat normal que puguis entrar, no hagis de fer res, i un preu normal de lo que he dit abans, no? 1.300, que ja mos hem avasat, a uns 1.300 euros al metro quadrat, tu publiques això, i ho publiques a qualsevol hora de diari, no? Ja no esperes el cap de setmanes, que és el que sols fer perquè hi hagi molta demanda, sinó ho publiques un dilluns a les 11 des de matí, i te trobes que la primera mitja hora te pot trobar 40 peticions. Només la primera mitja hora. Si tu deixes 3 hores, aquest pis pues ja se'n va a 750 peticions.
Clar, aquesta situació, José Miguel, està, imagina, com no pot ser d'una altra manera, també afectant en el sector immobiliari, no? Imagina també que moltes vegades entra qualcú a una oficina, a un immobiliari, vos demana per un pis i li heu de dir no, ja l'hem llogat o ja l'hem venut, o perquè si hi ha tanta de demanda i tanta poca oferta, no? Imagino que per vosaltres també moltes vegades és allò d'haver de dir me sap greu, però no.
Sí, no tots els immobiliaris se dediquen a lloguer, però si tu en el teu escaparat i poses que dediques a lloguer, hi ha una entrada de gent demanant, però que es continua, no? Després ja tenim entrada de coneguts, i quan ja publiques un immoble, pues, ja no només les peticions per via portals, sinó les cridades que tens de la mateixa persona que t'està enviant tota la documentació, la petició i tal i qual. igual. Tenim casos, te puc contar casos que en 10 minuts ho vam haver de despublicar. Per 10 minuts, perquè ja teníem més de 60 peticions. De fet, seguíamos de dir, ¿cómo puede ser que lo haya se haya dado de baja si hace 2 minutos que lo habéis publicado? Sí. Era un pis que estava bé, era d'una habitació, a veure que era petit, però una habitació que estava correcta, a 850 o 900 euros, i te trobes això. Després, a veure que avui en dia, si publiques un pis en el centre de 1.500 o 2.000 euros, pues la cosa canvia, no? Ja ho tens 3-4 dies, però és poc, però és molt, les més de 100 peticions que pot tenir. Vale, però ja ho tens dies, però estem parlant de pisos que potser tenen, estan dins una residencial, que ja es preu és més alt, 1.800, 2.000 euros, en piscina, i això, evidentment, puja el valor, sí, però és que es preu...
No, ara...
Sí, però...
Ara estem... José Miguel deia sí, perquè m'ha dit que aquestes xeres, com que he dit 2.000 euros, però llegar un pis per molta piscina que tingui a una zona comunitària, si ets una família de dues persones, que són dos sous més o manco, estàndard, és que se te'n va el 80% de lo que cobres per poder pagar aquesta casa.
És molt difícil, però és que si un pis de dues tres habitacions, un primer o un segon sense ascensor, o amb ascensor, da igual, està normal, ja t'estàs dient que 1.300 euros ja vas desbordat. Un pis relativament nou, en zona comunitària, en piscina, pàrquing, evidentment, això influeix en el preu, no?
I José Miguel, aquest excés de demanda fa que molt de llogueters se permetin la llicència, que és allò que passa ara, de demanar requisits que fa 10 anys era impensable, que ja quan has de llogar un pis només te falta que te demanin una analítica i també dues gotetes de sang de drac per garantir segons quines coses. Clar, com que hi ha tanta demanda, hi ha tan poca oferta, moltes vegades els llogueters, més enllà del preu, que el preu ja m'assembla abusiu en moltes ocasions, també les condicions que te posen. No tenir fills, no tenir mascotes, no poder fer festes, haver de pagar no sé quant de mesos per avançat perquè prenguin en consideració la teva sol·licitud. Clar, tot això ara ja és moneda de canvi habitual.
Bé, hi ha clàusules com el cas que són nules, de demanar mesos per adelantat, després discriminació tampoc en pot posar...
Clar, però se pot discriminar de moltes maneres.
Sí, indirectament, sí.
Després, se pot demanar que no tingui fills una persona que entra a un pis? És discriminatori?
Jo no ho publicaria. Jo no publicaria cap condició que pugui entendre-se discriminatori avui per avui. No? Però és perquè quan tu tens damunt la taula 40 expedients, pues aquí on se fa el filtre. El que sé que és propietari és garantia.
Clar, però, per exemple, disculpa, aquesta petició, aquest requisit de no fills, ho hem comentat alguna altra ocasió, precisament perquè el propietari...
no entri en vulnerabilitat, no, possible
exacte,
vulnerabilitat.
Que la persona que lloga no pugui ser vulnerable perquè amb fills és més difícil que te puguin treure del pis, no?
Evidentment, això sona, ho sents i sona, però és perquè hi ha casos reals. Hi ha casos reals de que automàticament pues, s'ha declarat vulnerable o se separa la parella i ja el propietari entra en un risc. Un risc que de vegades qualcú vol evitar. És veritat que un perfil d'una família és molt més estable. Uh-huh. Però hi ha gent que no vol córrer cap risc ni un, i més si pot elegir. No és que t'ho digui obertament, no? Però en el final ho veus, perquè descarta segons quin perfil.
I aquesta situació, José Miguel, com vos deixa a vosaltres, els agents de la propietat immobiliària? Perquè m'imagino que si ja no hi ha oferta, no sé si és que ara mateix el volum de feina se centra més en les vendes que no en el lloguer, perquè si hi ha una altíssima demanda, igual vos arriben poquíssims pisos per poder posar en lloguer.
Bueno, és un altre segment de feina, no? És que se dedica a lloguer. Uh-huh. Però, bueno, lo que, no te vull dir que quasi amenaça, però bueno, moltes, com que no pot donar, no pots atendre totes les peticions, és impossible donar un bon servei a 700 de peticions.
De peticions, clar.
Se gent s'enfaden si immobiliari, evidentment, no pot contestar tots, no pots mirar, i això pues, crea tanta molèstia cap a si immobiliari, ansietat cap a professional que se dedica a això, que ha d'anar ben alerta en els 10 minuts, anar mirant minut a minut
què està, angoixa, què no? està passant. Quina angoixa, no? Tens els filtres preparats, t'arriba a l'avís, a veure com ho fas, evidentment que genera una angoixa total.
Les ressenyes que avui en dia també, les ressenyes són perilloses, són molt fàcils, i te poden posar qualsevol cosa. És a dir, hi ha una ansietat per part de l'immobiliari que al final el que fa és la seva feina.
Està generant un mercat negre d'habitatges que hem comentat més d'una vegada en aquest programa, per exemple, com a través de les pàgines de Facebook s'estan anunciant, no? Pisos per part de particulars, no? En aquest cas, però a vegades hi ha interessos creats al darrere. Està fomentant un poc aquesta...
Mercat negre no, perquè està tot molt controlat, i sobretot el tema de lloguer, que el llogater sap que té totes les eines i els drets que té, cada pic els coneix més, i mercat negre no. El que passa que és veure que ja és influencers, que avui en dia saben o se lloga, jo crec que no fa falta publicar molt un immoble per segons quines redes socials, perquè ho llogues per el camí tradicional o sense publicar, i és això, nosaltres publiques un i ja tens perfils per següent pis que vulguis comercialitzar.
És una situació ben complicada la de l'habitatge, no? No sé si podria tornar a funcionar el boca a boca, que també deixa les immobiliàries un poc de banda.
Es referit, però el propietari està... També se vol tenir un assessor...
Per clar, a l'hora de fer l'operació, vols dir.
Cada pic ho veu més, per sort de gràcia, però també té aquesta por, el propietari, que pugui passar alguna cosa, l'experiència és un grau, i bueno...
I ahir també, José Miguel, parlàvem d'una situació que s'està també, no sé si dir generalitzant, però sí que n'hem de parlar perquè passa i ja no és la primera vegada que en parlam. És la darrera tendència, que és comprar pisos ocupats, no? Pisos que estan ocupats i els seus propietaris o bancs venen aquest immoble que no poden mostrar, que no poden dir als seus possibles clients això és el pis, aquí hi ha aquesta habitació i aquí hi ha aquesta cuina. El darrer cas és d'un pis del carrer de Rafal Vell de 370.000 euros, però avui la nostra companya, Alicia Mateos, també publica que se poden trobar immobles de fins a 800.000 euros, que és el cas que veiem aquí en pantalla, un habitatge de prop de 800.000 euros, una casa independent a Son Fortesa, de 4 habitacions, de 100 metres quadrats, però que no poden visitar perquè està ocupat. És així, és una tendència, podríem dir, José Miguel?
Bueno, tendència no, sempre ha existit, i abans quasi més, no? Quan podies trobar per aquí, per Polígono de Llevant, o per la Soledat, pisos de 60-80 mil euros ocupats, pues aquí sí que hi havia bastant d'immobles. Ara veiem una nova tendència, si ho vols dir així, de pisos ja a preu quasi de mercat, perquè estem veient aquest de Rafal de 300 i pico mil euros, però també s'ha de veure qui ho publica. Ho publiquen immobiliaris... Que publiquen immobles per Sareb o per grans fondos que no coneixen molt bé Palma, saben el que veuen pels portals, i els portals ja saben que estan inflats, i potser ells se creuen que publicant aquest pis per 300.000 euros aquest pis val 450.000 o 500.000 euros, que no és el cas. És a dir, aquests services pues, no coneixen bé la zona, i tu podries publicar per inversors un pis sempre que hi hagi un interès, però molt gran, en ficar-se amb aquests embuis, perquè realment és un pis on no pots fer hipoteca, perquè el perito no pot accedir a fer l'informe, i clar, ho has de vendre, no saps ni com està.
Qui té 800.000 euros per pagar?
Bueno, lo de 800.000 euros... Bueno, alerta.
Sí, parlant de fons d'inversió...
Si és un immoble que valgués 2 milions d'euros, t'assegur que
hi hauria
inversors per 800.000 euros.
Mira, José Miguel, me permets l'incís, perquè he trobat l'anunci al portal immobiliari on es publica i diu immuebles sin posesión y sin acceso a l'interior l'interior. Les fotografies de l'interior, les característiques de l'actiu, poden no ajustar-se a l'estat actual, evidentment. Després posa que no cobren comissió d'intermediació al comprador i que aquest tipus de propietat s'ha consolidat com una opció estratègica dins el mercat immobiliari en oferir la possibilitat d'incrementar el seu valor futur una vegada normalitzada la seva situació jurídica i de possessió. És aquest l'anunci, però el que m'acrida l'atenció, companys, que això ho desconeixia, és que el mateix portal immobiliari té una opció d'habitatges ocupats. O sigui, si tu te'n vas en aquests portals immobiliaris, hi ha una opció que posa ocupada il·legalment, és un filtre, i tu cliques ocupada il·legalment, i en aquest cas, per exemple, només a Ciutat, me surten 28 cases i pisos ocupats a Ciutat, il·legalment, amb el preu més car, 795.000, i després tens de més econòmics, de 350, 370...
Sí, sempre han existit i bueno, aquesta possibilitat que els portals pues, te permeten fer filtres més amplis, igual que obra nova, o pisos ocupats, o lloguers de temporada, i bueno, això realment per un inversor, perquè el que ha de tenir són els fons, ha de ser molt més rentable i ha de tenir una rebaixa de més del 30% perquè els interessi.
I José Miguel, per les persones que mos vegin, que mos escoltin i que ara mateix se trobin en aquesta situació, s'ha de cercar un pis, sobretot de lloguer, no? Més enllà de que també hi ha la possibilitat de comprar, quina recomanació els pots fer? Com se poden posar a disposar, o com els recomanaries que se disposessin a cercar un pis? Perquè deien a Marta, es boca a boca podria tornar a funcionar, però més enllà d'això, vull dir, ha de tenir molt de contactes perquè això te funcioni, no? La primera passa és que tenir molta paciència i anar a un immobiliari de confiança o, no sé, com us podria recomanar?
Jo, recomanar no solucionar, però recomanar que tinguin tota la informació ben preparada, les nòmines, si poden comptar amb una balista perfecta, que vagin a que mirin les immobiliaris que se dediquen en el tema de lloguer, que vagin, que se presentin, que els diguin, això són les meves garanties perquè els tinguin en compte. I a part d'això que se lliure mercat, pues, també aquí de vora allà a Sibavi, que se posin en contacte a les llistes de Sibavi, perquè ara està planejat bastant d'immobles i esperen que també surtin.
Volies fer un apunt, Xisco, abans d'acabar.
Sí, no, que és que m'ha quedat aquí el detall que ha dit en José Miguel, que molt de portals immobiliaris tenen tendència a inflar el preu dels pisos. Això també el que fa és que provoca aquesta falsa sensació de que encara que tinguis un xiviu on no hi poden viure més que un canari i dues rates, te pensis que és com una mena de palau. Te volia demanar quina és la diferència que hi ha entre hipoteca constituïda, que és allò que diuen els professionals, que més val mirar els preus de les hipoteques que s'han constituït per saber una mica quin és el preu de mercat. Quina és la diferència entre un portal immobiliari d'aquest d'internet, que tu per demanar pot demanar la lluna, i el que en el final s'acaba signant davant notari?
Claro, és que si tu mira, el que està publicat en portals és el que més costa vendre o llogar, és a dir, i per què? Perquè no està a preu, evidentment. I això fa mitja, a l'alça. Jo te podria dir que un 15% està per damunt el preu que després se tanca.
Un 15%, idò.
Un 15% d'inflat, no?
Oients i espectadors del dia. Quan t'he de comprar una casa, negociar, que et manca un 15%.
Sí. Home, està molt bé.
No, perquè no és primer gent que comenta això. De fet, clar, en García del Barco, que ven nosaltres cada setmana, també hi han parlat un parell de vegades, i és interessant saber una mica fins on s'infla.
Això se queda ben reflexat quan tu veus el preu de mercat de venda que trau Idealista són a Balears, a Mallorca, o a Balears, 5.200 euros al metre quadrat, i si mirem el registrador són 4.000.
Veus?
Aquí ja tens el 15% més o manco de castellà.
Informació superútil.
I no sé si també te poden demanar, José Miguel, si penses que en algun moment d'aquest any 2026...
Bona pregunta.
Tocaran sostre. Hi haurà un moment en què tot això s'estabilitzarà o creus que encara és complicat?
Jo ja vaig dir l'any passat, en setembre, això, que el tema de lloguer sí que pareixia que havia tocat sostre. I s'està mantenguent. Val? Perquè el propietari vol tranquil·litat. I això és algo que està primant en el mercat. Ara, el preu de venda, veig que puja, no t'ho de pujar i no saps quin límit. Per què? Perquè hi ha una pressió externa per comprar que supera el límit de resident.
No és fàcil enfrontar aquesta situació per a aquells que estiguin cercant un habitatge de lloguer, sobretot, de compra, qui pugui comprar, i per això han convidat el president dels agents de la propietat immobiliària. José Miguel Artida, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació.
A tot vosaltres.
Són les 10:27, escoltam uns consells i tot d'una continuem repassant l'actualitat d'aquest dijous, d'aquest dia 16 d'abril.
El dia, amb Marta Grau.
TV3 Ràdio és actualitat.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Demanau-vos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En el meu pare.
A la meva padrina.
Dadi cul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Us contam avui també que a Espanya més del 75% dels habitatges tenen assegurança de la llar, però molts propietaris no tenen clar què és el que cobreix, Joana, exactament aquesta assegurança.
Sí, Marta, de fet, segons dades del sector assegurador, la majoria de sinistres a les llars estan relacionats amb els danys provocats per l'aigua, seguit de problemes elèctrics i robatoris. Tot i això, hi ha moltíssima de confusió sobre què entra i què no entra dins cada una de les assegurances que tenim a casa nostra.
I és que no totes les pòlisses, estimats oients, estimats espectadors, són iguals. Conceptes com continent i contingut, franquícies o exclusions poden marcar la diferència a l'hora de cobrar o no una bona indemnització. Per exemple, sabíeu que algunes assegurances no cobreixen determinats electrodomèstics o que, en cas de negligència, la companyia pot no fer-se'n càrrec dels danys?
Més exemples. Sabíeu que els fenòmens meteorològics extrems, com per exemple inundacions o temporals, moltes vegades depenen del Consorci de Compensació d'Assegurances i no directament de la companyia?
No, hi ha moltes coses que no sabíem. Contemplam. I per això avui volem resoldre dubtes i saber exactament què és el que hem de tenir en compte amb una assegurança de la llar. Per això saludam el nostre expert en assegurances, Daniel Salamanca. Bon dia.
Hola, buenos días.
Per començar, què hauria de cobrir com a mínim una assegurança? I així tothom que hagi de contractar una pòlissa sabrà què és el manco el que sí ha de tenir.
En un principio, la cobertura principal de todas las pólizas de hogar es el incendio, pero es una póliza demasiado básica, entonces por eso se crearon las pólizas multirriesgo, que como bien habéis dicho, pueden cubrir desde el incendio a la responsabilidad civil, los daños por agua, los cristales, daños eléctricos, e incluso las última generación de pólizas tiene una cobertura que en mi opinión puede ser muy útil para todos los asegurados, que es la que se suele llamar bricolaje o manitas, que es, uh-huh. es una cobertura que te daría derecho, por ejemplo, a que si compras unas cortinas, llamar a la compañía y que te enviara unos técnicos sin coste alguno para ti, para que te las instalaran o cambiar una cuerda de unas cortinas o cualquier otro tipo de cosas de estas.
Clar, supos que depèn... Exacte, supos que depèn tot de tot dels tipus d'assegurança que te fas, però és vera també, Daniel, que molta de gent confon o té confusió en què és exactament continent i contingut. Tu mos podries fer una explicació així fàcil per poder distingir una cosa de l'altra?
Sí, por supuesto. En primer lugar, y para ser exactos, habría siempre que leer el condicionado general de las pólizas, porque no todas son iguales, pero vamos, en un porcentaje abrumadoramente extenso. Digamos que lo que es el continente es todo aquello que te dan cuando compras el piso, y el contenido todo aquello con lo que tú amueblas el piso.
I això
todo lo que está fijo a paredes es continente y todo lo que tú llevas es contenido.
Un pic que feim aquesta separació, o entenem que és continent i contingut. Daniel, en quina lletra petita mos han de fixar a l'hora de contractar una assegurança? Perquè, clar, a mi m'ha passat que lo típic, te penses que la gelera t'entra, però llavors resulta que només t'entra uns casos determinats, mm-hmm. que és allò que hauríem de llegir per tenir clar que mos cobreix la nostra assegurança de llar.
Sí, bueno, la primera y mejor sugerencia es decir que todos estos seguros se contraten a través de un profesional, de un mediador profesional, porque somos nosotros los que verdaderamente entendemos. Y luego, me gusta esta pregunta que me haces porque así me das ocasión de decir que en seguros no hay que buscar la letra pequeña, sino todo lo contrario, la letra grande o la letra negrita o subrayada, porque por ley todas las exclusiones tienen que quedar resaltadas dentro del condicionado general y, por supuesto, aceptadas, que esto es muy importante, aceptadas por el cliente en el momento de la contratación, porque hay muchísima jurisprudencia ya del Tribunal Supremo en la que dice que el cliente no aceptó esta exclusión y, por tanto, la compañía tiene que hacerse cargo del siniestro.
Idò, queda clar, no?, que també mos hem de fixar o hem de tenir clar que les coses importants han d'estar ben destacades. En cas de danys per aigua, que era un dels problemes més habituals, o per problemes elèctrics, Daniel, mm-hmm. què sol passar? No sé si, per exemple, hi ha una limitació, no sé, que la teva assegurança te diga el teu pis té uns mals de 3.000 euros i jo només te'n puc cobrir fins a 1.700, per exemple.
A ver, como en todo, hay pólizas muy limitadas que en teoría deberían ser aquellas que dicen, ¡ay, qué listo soy, que he pagado menos!, pero luego a la hora del siniestro tienen una serie de límites, pero las demás, no, tanto en daños por agua como por daños eléctricos, cubren el 100% siempre y cuando la póliza esté bien hecha. Hay que revisar los capitales, tanto de continente como de contenido, para que no haya lo que se llama infraseguro, sino que la compañía cubra en todo momento todos aquellos bienes que tú tienes cubiertos.
En cas de robatori, per exemple, aquí és quan entren en joc les assegurances, perquè tu se suposa que prèviament has hagut de incloure en aquest contingut les coses que no vols que se perdin, la gent que tingui joies, la gent que tingui, no sé, objectes d'alt valor patrimonial, etc. Quan hi ha un robatori, tot això ha d'haver estat escrit de forma prèvia, veritat? Perquè si no, clar...
Todos los objetos que se llaman de valor especial normalmente suelen ser aquellos que por unidad tienen un valor superior a 3.000 euros. Puede que haya unas compañías que este límite lo suban o lo bajen. Entonces, estos objetos sí que tienen que quedar especialmente descritos. Los demás no. Va por la suma de contenido. Cuando tú haces la póliza y le dices a la compañía, oye, yo tengo 40.000 euros de mobiliario en mi casa, le estás diciendo, oye, tienes, si quieres, ven a comprobarlo. La compañía emite la póliza, se supone que está dando por bueno este importe. Luego lo que no puede hacer es en el momento del siniestro decir, oye, ahora tú demuéstrame que... Todo esto en valores normales, pero insisto, valores de objetos especiales, que pueden ser todos aquellos que por unidad superen los 3.000 euros, estos sí que hay que hacerlos constar en la póliza.
I ara que parlàvem precisament...
Joies, quadros, etcètera.
Exacte, de manera... a part.
I, Daniel, ara que parlàvem de com era de complicat trobar el lloguer a Balears, si llogam una casa, se suposa que aquesta casa ja ha de tenir una assegurança de la llar o el propietari pot optar per no tenir-ne pensant que entendrem nosaltres com a lloguetés?
Se pueden dar los dos casos, no hay obligación legal. Entonces, si como propietario voy a alquilar la casa, es conveniente que le haga un seguro diciendo que esa casa se va a utilizar de alquiler. Y si lo hago como inquilino, preguntarle al propietario si tiene seguro, porque yo tengo parte de mi responsabilidad ahí. Entonces, si se causa un daño, imagina, me pongo a cocinar y hay un incendio y hago daños a la cocina, esto es responsabilidad mía. Tengo que pagarle al propietario los daños. Y al revés, exactamente igual. Yo estoy viviendo en una casa, se rompe un cristal de una ventana y la responsabilidad es del propietario, no es del inquilino, sería el propietario. Con lo cual, lo que habría que hacer es una póliza diciendo, este hogar es mío, pero lo dedico a alquiler. Y quedarían cubiertas todos los riesgos.
Daniel Salamanca, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Són les 10:38. Continuem contant-vos altres qüestions que tenen a veure. Fixeu-vos amb el bon ambient, perquè a Eivissa, ho podem dir, jo crec que de forma oficial, comença ja la festa.
Hem vist les properes obertures de les discoteques d'Eivissa, Ibèria ha reforçat les connexions a l'illa. Concretament, ha programat 12 vols més en Madrid per al cap de setmana del 24 d'abril.
Això són 4 més al dia, 4 vols més al dia, entre divendres i diumenge del que hi havia previst fins ara. Ibèria aprofita així els openings, un referent internacional de la música electrònica i que atrau milers de turistes cada any.
Concretament, ha programat 12 vols més en Madrid per aquest cap de setmana. L'aerolínia afegirà 4 vols els divendres, 4 dissabte i 4 més diumenge. Així et sumaran 25 freqüències en total el cap de setmana de les obertures de les discoteques. I allò que Balears ja es demana. En aquest opening hi haurà dues lleones de la nit.
T'imagines?
Com són na Joana Maroto i na Marta Garau.
No ho descartis.
Mira!
O sigui,
Joana s'ha sorprès. M'ha sorprès perquè te feia més d'un concert d'en Pet Suassi. T'he de dir que si t'he de topar en els openings d'Eivissa, jo...
No, mira, no he anat mai en els openings ni en els finals, perquè no és un
poc... Jo no he anat ni en els openings, ni en els closings, ni en els interins. És a dir, no he sortit mai.
Jo he sortit de marxa per Eivissa.
Una, a la teva vida, igual jo, Tenia 16 anys i va ser precisament a la discoteca Amnèsia.
Ara dic una mentida, Balears. Vaig anar...
Un pic també.
Vaig anar en Slio fa 3 o 4 anys. En som meu ràpid, però jo vaig durar una horeta i me vaig retirar.
Jo vaig anar a una festa hippie a Patxà.
T'escoltam?
No, ja està, no hi ha res més que contar.
Però en quina hora que vares?
Ja no se compta, jo sempre tant.
És vera?
Si t'hi poses, no t'has de posar de bon de veres.
Puc confirmar que de l'època en què na Maroto i jo eren joves, quan jo vaig començar en aquesta feina, na Maroto sempre tenia una còpia de ses claus dels locals, perquè l'amo els hi deia, sé que si jo la perd, tu hi seràs a darrera hora. I ella tenia la clau. Bé, sortia de marxa, la senties arribar, perquè era cloclon, cloclon, Maroto, que tens les claus de tots els bars on anàvem, ella tenia una còpia.
Qui sap si serà ella, en aquest opening.
Marta Garau, després d'això que acaba de dir i fer en Xisco Nadal en directe, t'he de dir que xerra en passat. Ho deixarem així.
Xerres de fa dècades.
Dècades,
no,
bueno.
No són tantes dècades.
Però bueno, si me fan un musicote, com aquest, tancam.
Que soni, que soni. Que se mos ha quedat antic, aquest Free From Desire. Dir,
estem un loco! Bum, 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 bum. Avui és que això...
En en Xisco Nadal li agrada la festa, però sabeu a qui li agrada també realment la festa? A Paris Hilton.
Those are the guys I wanna take me for a ride. But when I walk, they talk of suicide. una molt bona amiga de la Joana Maroto, Paris Hilton, ha tornat a fer-ho. Ara mostram un vídeo d'un de tants que ha fet ella, el descrivim per als oients, i veiem a Paris Hilton corrent-sos per dins el Coachella mentre el seu guardaespatlles l'encalça. Ja ha estat ella mateixa qui ho ha publicat en el seu compte d'Instagram. I què ha dit Joana?
No, ho ha publicat en el seu compte d'Instagram i com que és amiga meva, m'ho ha dit...
També te va enviar un àudio.
M'ha enviat un àudio i, de fet, m'ha dit literalment... Fa anys que d'on creu a la meva seguretat a Coachella, però en Tommy és el millor. Aquest que d'on calça, en Tommy és el millor. Per exemple, vos contarem que el pobre Tommy no només va a correcuita darrere de Paris, darrere de cantant, sinó que a més va carregant probablement amb la motxilla de Paris, perquè ella no du res, ni bossa ni res. I per cert, m'encanta l'outfit Chisco, encara que no sé com interpretar-lo en el Coachella.
Va, sí, mira, és que ha dit molt d'outfits.
I han de dir que no és el primer any que ella enregistra un vídeo d'aquestes característiques i ja és un clàssic del Coachella que és que en Paris Hilton participi en aquest festival i ella comença a córrer com si fos la Laura Ingalls.
Pobre Tommy.
A la casa de la praderia i en Tommy a darrere per encalçar-la.
I fixa't...
Ells. M'assembla com és, imatge divertida no si en, no ets en Tommy.
En Tommy exacte. Està un poc cansat perquè cor... darrere en Paris, i està com a fan.
També t'he dit que jo, si fos en Tommy, li posaria una corretja com en Escanet. I ja estaria arreglat. Escolta,
però
perdona.
Però com estàveu avui?
Escolta, és que el vídeo, si tu el veus, és una mica Paris nostre. No vull dir humiliant, perquè tampoc ets la paraula, però veure una lota que pega botets i aquest home darrere corrent les totes perquè no se li escapi ni un segon i dà una corretja a Paris.
Però és una Paris, en Tommy li cau bé, crec que se duen bé.
I segur que li paga bé, també.
La podem veure amb aquest look blanc.
Cada dia s'ha canviat d'outfit, eh?
Cada dia s'ha canviat una mica.
Sí, sí.
Tanta sort.
Ho dic, passejant de ràdio, és com si hagués anat a Charo Ruiz a comprar-se un vestit. Hagués anat fins a Ibiza.
És un poc atlip, és vera.
Totalment. És atlip a Coachella.
Hi ha un altre look que ha combinat com una falda com en retalls de tela.
Era un perrotllo Pocahontas, si m'apures.
Unes botes altes, o sigui...
Que ja ho compta qualque vegada, saps? Que hi ha influencers, sobretot de l'estat espanyol, que han anat a Coachella i que el que han explicat és que han comprat moltes modelets que duen a Temu. Ho han comprat barater, per dir-ho de qualque manera, perquè així
perquè
ja no ho han...
Espanya.
I perquè ja no han de tornar. És a dir, s'ho compren, se fan sa foto, perquè has de dur com a molt d'outfits i molt de looks, a mi això me faria una peresada loca. Tu imagina que te'n vas de festa i que t'has de canviar cada 3 hores per anar pujant contingut, ja me diràs, i fan comptes deixar-ho per allà.
Sí, moda sostenible, 0%. Sí. Mira, aquest és l'outfit, ara el compartim a pantalla, el que jo feia referència, que és aquesta falda que està feta com en trossos de tela, el corset, i sa cabellera al vent de Paris Hilton.
Mira, així com abans jo deia que en Xisco xerrava en passat, perquè jo tenc un passat i sí, he sortit molt de festa a Paris, no deixa de sortir de festa.
No, no, no.
Torna gran, però no deixa de sortir.
Si tinguéssim...
I a Paris és quinta nostra, no? Més o manco.
Sí, però si tinguéssim ses obligacions... De veres...
Ara ho cercaré, no sé quina edat té.
Quina dolentia
no,
directa.
Perdona.
Més quinta meva que vostra.
Més quinta. Espera que ho he de comprovar.
Cerqueu en directe, per favor.
Paris Hilton edat. Un segon.
Que també per ell més jove que tots,
Paris,
eh?
Na Paris està... no té les mateixes obligacions
1981,
que
tens tu. És un poc més jove que nosaltres. Seria
però
més,
està al mig.
És però tampoc és quinta de na Maroto.
No, està
al
mig.
Bé, en mig. Està
al mig de na Maroto i
no és quinta nostra, però està al mig de
no és quinta de ningú. Tampoc és tan jove, na Joana. Basta.
10 i 46 minuts. Ha arribat ja el nostre manescal Manu Ruiz i parlarem de com tenir tot a punt per aquesta primavera, desparicitar cans i mossos, quin tipus de collar han d'utilitzar, quin tipus de medicaments, que també se'n donen alguns. Tots els consells, tot d'una, després d'una petita pausa publicitària.
Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio.
Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Sobrepasar una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Historia, historia, historia de Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del cap vespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca-València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Porto Apòstoli, Iller Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Piquit, escampada de la Seu!
El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Nostra cita amb el manescal de referència, Manu Ruiz, conegut com a Catman.
Contant que l'arribada de la calor no només torna la roba d'estiu, per exemple, les sandàlies i el sopars a la fresca, sinó que també tornen uns visitants poc agradables. Les puces, les paparres i els moscars. I això, per als nostres canets i moixets, pot ser més que una simple molèstia. Pot implicar xisco problemes de salut importants.
Així és, Joan, i per parlar-ne, toca saludar a Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, el nostre manescal de confiança, bé, el nostre, i el de part d'aquest arxipèlag, que el coneixen com a Catman. I ja el tenim aquí per parlar de paparres i d'allò que sigui necessari. Manu Catman, molt bon dia, com estàs?
Molt bé, també.
Parlàvem que quan arriba aquesta època de l'any sembla que tots comencem a preocupar-nos per els paràsits. És realment ara, quan hi ha més risc, o és una percepció nostra i no hem de davallar la guàrdia des d'ara fins que acabi l'estiu?
Bueno, no hem de davallar la guàrdia tot l'any. El que passa que sí que és veritat que ara com que la vida comença una altra vegada i els paràsits, no només paparres i puces, sinó també els cucs i... I tot això comença una altra vegada i estan com a més actius, o sigui, sí. El que passa que Mallorca no fa un fred terrible. Bueno, enguany ha estat un any una mica diferent perquè ha fet fred i ha plogut i tal, però normalment tenim una temperatura bastant agradable i això provoca que tenim paràsit tot el temps, no? Tot l'any, però ara més, no? Perquè comença. Però sí, tot l'estiu, o sigui, primavera i estiu.
I què és que pot provocar...
Bueno, i la tardor també, en fet.
Que poden provocar aquests insectes, aquestes paparres, puces, perquè, clar, a nosaltres un moscar molt molesta, molt pica i ja està, però en els nostres animals, que les pot produir?
Bueno, els moscars normals, diguéssim, en els cans, sobretot, i en els moixos també, però sobretot en els cans, poden provocar o poden transmetre una malaltia que es diu el cuc d'escó, que és un cuc que viu en escó, justament, amb tots els problemes que això provoca. Evidentment, aquest cuc es diu filària, i a Mallorca en tenim, o sigui que hem d'anar alerta amb això. Les paparres, només el fet de tenir una paparra, que ja és un paràsit per se, pot transmetre també altres malalties, com a, jo què sé, serlíquia o coses així. El moscard, un més petit que es diu flebotomo, aquest provoca o podria provocar salismània, no?, que és una malaltia bastant coneguda en el Mediterrani en general. I les puces, a més de tenir puces i el que provoca la picadura de puça, poden transmetre també quan se les mengen perquè els hi pica i quan se graten, no?, en sa boca se les poden menjar, transmeten cucs, no? Tènies, justament, perquè els ous de les tènies estan justament a les puces i és així que entren dins el ca o el moix.
Clar, i molts de curadors pensen que si el seu cal, el seu moix, no surt gaire de casa, no cor perill.
Sí, això m'ho diuen molt a mi també, i el que passa és que nosaltres sí que sortim, i en sortir nosaltres pues, no podem evitar, de vegades, bueno, no dic que passi tant, però trepitjar el que sigui pel carrer i que justament hi hagi ous allà i tu els fiques a casa teva i això provocaria que tal. Jo he conegut moixos que estan a un, no sé, un cinquè al centre de Palma que tenen puces igual. Vull dir, no perquè no surtin en el carrer, sobretot els moixos, no?, que surten menys, dir no tenen puces. Podem adaptar un sistema d'esparasitació en el seu estil de vida, no? Evidentment, un ca que està en el camp està més a risc i un ca i un moix que està en un cinquè, doncs, evidentment, no. Però entenen igual.
I, Manu, hi ha res que mos pugui fer sospitar que el nostre canet o el nostre moixet no està bé, que, per exemple, pugui tenir paràsits?
Bueno, les puces i les paparres les pots veure directament, vull dir, perquè estan per allà corregent. De vegades les puces no, perquè són com tímides, intímides, i no se deixen veure, però sí que podem veure dins el pèl com les caques de les puces, que són com un granet de cafè, si vols.
Mm-hmm. Me referia més enllà a lo que pot provocar, no?
I de vegades, si són paràsits interns, si vols, bueno, normalment, o bé símptomes digestius, vòmits, diarrees, coses així, i si no, doncs un cac que està perdent pes i no sabem exactament per què, i és perquè els paràsits estan menjant també, diguéssim.
Traiem l'artilleria pesada per poder evitar totes les complicacions que ens poden produir les puces, les paparres, els moscards, i a partir d'aquí començam a desparasitar el nostre ca o el nostre moix. Es pot fer de moltes maneres.
Sí.
Explica'm algunes.
Mira, pels paràsits externs, puces, paparres, moscards, mosques, també, perquè també piquen, collars o pipetes, no? Perquè tenen un producte que es diu piretrines.
Pipetes les has de saber posar bé, si no...
Sí, s'ha de posar bé en el coll i s'ha de posar... en sa pell, no? Dins sa pell, o sea, damunt sa pell, no en el pèl, perquè si no fa res. I el collar és com el més còmode, sí, vull dir, això dependeix una mica de com sigui cadascú, sa pipeta t'obliga a fer això o bé cada 3 mesos o bé cada mes, perquè dependeix un poc de quina pipeta tries, i el collar és veritat que el poses i ja està. Però també hem de comptar que hi ha cans que els agrada anar a sa platja, que els agrada anar a sa piscina, i si te banyes molt, el collar és, pues, poden perdre l'eficàcia. O sigui, que hem de mirar una mica... Això no hi ha una recepta, no?, de pam, pam, pam. Hem de mirar una mica l'estil de vida de l'animal i adaptar-ho a el que fa. Si es cal i agrada banyar-se, pues que se banyi. Vull dir, ja està, no passa res, posarem pipetes en aquest cas. ¿Vale? I pas de dins, pels cucs, tenim pastilles. Ara el que està recomanat és fer un... anàlisi coprològic, no?, abans, i mirar si en tenen o no en tenen, i si en tenen, donar-li tractament, i si no en tenen, doncs el deixam estar i ja està, per no sobremedicar tampoc els animals.
Clar, fins ara hem parlat de cans i de moixos, però clar, ara hi ha tot un ventall d'animals de companyia, jo què sé, una fura, un iguana, un capibara, una rata, un porquet...
Un coní,
per exemple. Uh-huh. Tots aquests animals també han de tenir cura pel tema dels paràsits?
Exactament igual. Sí, perquè també tenen puces, paparres i cucs, sí. Els han de...
Les paparres no distingueixen,
no,
els agrada tot.
No. Són democràtiques i els agrada a tots.
M'hagués imaginat a una paparra, habla, pueblo, habla, perquè són així com molt democràtiques i ataquen a tothom.
Sí, nosaltres també.
En qualsevol situació.
Sí, nosaltres també.
I, Manu, per fer una miqueta de pedagogia també, perquè és veritat que les paparres són molt comuns, molt freqüents, però no tothom sap com les han de llevar. Ni si mos piquen a nosaltres tampoc. Com ho han de fer per fer-ho correctament?
Bé, en principi, el que està recomanat és justament no tirar, perquè normalment deixarien el capet i les potetes allà de dins i te poden provocar una lesió que es diu granuloma de cos estrany, no? A mi m'agrada posar producte antiparasitari perquè es morin i llavors ja pots tirar, però si no en tenim o la bolonja va... ràpid o com sigui. A mi m'agrada que s'agafi amb una pinceta de sarxer, si vols, o alguna cosa així, i llavors girar la paparra en el sentit contrari de les agulles del rellotge.
Important, també.
Hi ha pinces antipaparres.
Exactament. És com una pinça que és com un ganxet així, sí? Que tu la fiques, però també
has de
gires
fer una torsió,
en el sentit contrari, sí? De les agulles de rellotge.
Això passa si no... sobretot si són cans que tenen paparres molt sovint.
Sí, exacte.
Per una que tens, si tens
bueno,
dubtes, la
millor
senyora
per jo
no?
És literó i, sí, eh? I que se morin i que caiguin. O sigui, vull dir, per jo és la millor manera de llevar-ho, però de vegades no entens que és producte i no vols esperar tenir-ho, bueno, pues podem emplear, ha dit, una pinça de cedres o el que sigui, no? O es dit, si vols, no? No passa.
Però aquestes pinces que fan torsió eviten que les pates de la paparra se quedin dins la pell, per això és...
Bueno, jo no sé si és més la pinça així o és el gir que feim en el sentit contrari que... Com
sí,
que
perquè li fas com una llave de karate,
exacte.
No? A la seva paparra. No, és important que demanin els seus manescals de referència per aquestes pinces en concret, exacte. Perquè són molt útils.
Exacte. Breument, perquè hem de parlar d'esmoixa que tenim en adopció, moixeta concretament avui, cada quant han de desparasitar els nostres animals?
Bueno,
has de fer una feina continuada.
És una feina continuada tot l'any, sí.
Idò, resposta feta, ja ho sabeu. I ara volem parlar-vos, com sempre, ja ho sabeu, aquest programa té una missió, i és que adopteu els moixets de la canera de Sonreu.
Petit parèntesi, les hem adoptat tots, excepte un. O sigui, que tenim el rècord, el manco que programa, de poder complir-ho. Endavant.
Però bé, una flor no fa estiu. Ni dues primavera, Marta Garau. Vos volem presentar a Mia, una moixeta que té 6 anys i que està cercant una casa on s'ha feliç i on poden fer-vos feliços. És una moixeta preciosa que fa una adoptera absoluta, i ja ho sabeu. Si voleu que na Mia passi a formar part de la vostra família, només heu d'anar a la canera de Sonreus i ells vos en donaran totes les tresques. I avui, mira, fins i tot tenim el telèfon 971 43 86 95. Telefonau, demanau per na Mia. Òbviament no contestarà ella, però vos donaran diguéssim, la drecera per poder arribar en aquesta moixeta i la podreu adoptar.
Na Mia és agudíssima, té tota la careta negra pels oients de ràdio, les patates també. Bé, i és blanc, que té com una mescla de siamès. Sí. M'ha semblat, veritat. Sí, segur que té o mare o pare d'aquesta raça en concret, jo podria dir, Manu.
Sí, sí. I ets ulls blaus, que també.
I, blau. Sí, i molt carinyosa, a més. L'estic convertint a pantalla, que això també és important, no? Que els mossos siguin carinyosos, sobretot quan t'adoptes un per primera vegada.
Na Mia vos cerca.
Na Mia vos cerca. Tant de bo pugui trobar una família. Manu Ruiz, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, conseller.
Arribem a les 11, notícies a la part de ràdio del nostre programa i tot d'una encetam ja la tercera, la nostra hora de magazín. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy.